Comencem el segon programa Les Maquinàries a Ràdio Falset. Bon dia a tothom, tot preparat per a disposar durant els pròxims 90 minuts d'un paquet de continguts que us poden entretenir de bona manera al matí del diumenge. Recordem que aquest espai també el podeu escoltar els dijous a partir de les 8 del vespre. Us parla Maria Arbonès al capdavant d'aquesta aventura que no seria possible sense el bon equip de col·laboradors que tenim. Avui tindrem música, parlem amb el company Tomàs Sainz, de Tom Waits, a músics i músiques que no hem de deixar perdre. Parlem de Hanchez, un home que va ser executat a Tarragona enmig del silenci l'any 1974. Parlem avui també de les seleccions de treball, de les cada vegada més complexes seleccions de treball. Tindrem el primer capítol de la radionovel·la Empúries 218 i el segon capítol del viatge a Síria amb el Santi Nogués. Tot això amanit amb música. Parlant de música, no fem esperar més el Tomàs Sainz. Aquesta és la veu de Tom Waits i tot seguit escoltarem la veu del Tomàs Sainz, perquè ens trobem amb músics i músiques que no hem de deixar perdre. Tomàs Sainz, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, no tinc una veu tan important com la d'aquest home, que destaca sobretot, no?, per aquest to de veu, potser la veu més aspra del rock de tots els temps. Alex Harvey, al final de la seva temporada, de la seva vida, també tenia, déu-n'hi-do, una veu aconseguida a cop de bourbon i de sortir moltes nits i de molt de fum, no? Però Tom Waits, jo crec que l'ha tingut tota la seva carrera. No té una primera etapa que trobéssim una veu normal, no? Ja va sortir grandet, és un músic que funcionava a nivell de club, petit club, i llavors, doncs, amb un contacte molt directe amb el públic, xerrava molt entre cançó i cançó, i un bon dia, doncs, Herb Cohen, que és el mànager de Frank Zappa, el va veure actuar en un pub d'aquests i va quedar sorprès, no? Perquè és d'aquells artistes que no només canten, sinó que també són personatges, no? Diguéssim. Tenia una filosofia de vida, parlava amb la gent i era mig humorista, mig cantant, i tenia, doncs, una personalitat molt forta. El Herb Cohen, que per ser el mànager de Frank Zappa veu de seguida que li agraden les personalitats fortes i molt, molt especials, va quedar, doncs, molt gratament sorprès. El va buscar un contracte per Asylum Records i el va posar de teloner de Frank Zappa. I així va ser com el van conèixer. Aquest home californià, de mena, i, doncs, un d'aquells personatges que són, a part, no?, del conjunt de músiques que s'escolten al llarg de la vida, Tom Waits sempre té aquest lloc a banda totalment, no? Sembla que els seus discos, en comptes de posar-los a la discoteca, com els altres, l'haig de tenir en un altre lloc, no sé.
Escolta, podríem escoltar alguna cosa, no, de Tom Waits?
Sí, 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 perquè la seva música, la seva manera de dir la música, doncs, és molt fort. One, two, three. Hit those diesels rolling, those Friday nights out bowling, when he's off for a 12-hour lay overnight. You wish you had a dollar for every time he hollered that he's leaving and he's never coming back. But the curtainless billow, his head's on your pillow, and his
trousers are hanging on the chain. Lying through your pain, baby, but you're gonna tell him he's your man. And you ain't got the courage to leave. He tells you that you're on his mind. You're the only one he's ever gonna find. It's kind of special and understands his complicated soul. But the only place a man can breathe and collect his thoughts is midnight and flying away. You've lost track, and the steam heat is dripping off the walls.
Semi Sweet es titula aquesta preciosa cançó de Tom Waits. Fàcilment ens transporta, no? Un paisatge de nit de gran ciutat a un piano bar.
Sí, un piano bar. On hi ha, doncs, una vida nocturna, personatges, no?, molt especials. Allí corre el bourbon, el whisky en general, no? Hi ha, bueno, converses privades, no?, un puesto molt íntim així, no?, amb gent. I Tom Waits es va cultivar en aquest ambient precisament molts anys, és el seu hàbitat natural, i precisament per la seva afició a la beguda és que ha tingut molts problemes al llarg de la seva vida, inclús els metges, doncs, li han tret perquè no bevia per sobre de les limitacions de qualsevol ésser humà, no?
Era... Aquesta veu és deguda a l'alcohol?
Bueno, jo diria que sí, perquè aquí era bastant jove encara, i ja la tenia aquesta veu, no? I era perquè des de molt jovenet el que ha fet és privar molt i sortir molt i llocs tancats i així, i això l'ha fet que la perdi molt aviat, i ara que aquest és el primer disc que va treure, després ha començat a tornar-se més aspre, i jo crec que sí que és això, no se l'ha cuidat, i com que ell no és la seva veu, sinó que és el que diu a través de la veu, el que transmet, i després també, doncs, la figura seva, no? Té una imatge també molt característica, és lleig com un pecat, això no sé si ho has notat, no? Però és lleig com un pecat. I per això potser els directors de cinema l'han cridat per fer personatges molt especials. Feia de Renfield a Dràcula, no? Feia també un personatge molt màgic a Corazonada, de Francis Ford Coppola. I sempre li busquen papers molt especials, no?, que potser cap altra persona podria fer. No cal maquillatge amb aquest home, no? Si has de buscar un personatge irreal, surrealista, fora de context, no?, agafes el Tom Waits i te'l fa estupendament. I també tenia una sèrie de pel·lícules amb el Jim Jarmusch, que era un director com de cinema, una sèrie X, bueno...
Del cap una, no sé si m'equivoco, és Don Below?
Don Below, efectivament, sí. Que es junta amb altres dos també actors que començaven en aquell moment, dos altres músics, el de Lionel Lizards, i van fer una pel·lícula amb poc pressupost, no?, però també amb molt de diàleg, molta experiència de la vida i així, no? Una filosofia d'Outsiders, que també és una altra pel·lícula que ha fet ell. O sigui que diríem que és un personatge que no té encaix social a l'Amèrica del seu temps, i que, doncs, sempre ha tingut una actitud crítica, però més que crítica, cínica, no?, com un passotisme molt desenganyat de tot, un personatge així molt especial. I això s'aprecia sobretot a la seva pel·lícula Big Time, que és una pel·lícula que és una pel·lícula, diríem que és com un documental de la seva vida, no és una pel·lícula, però en canvi, doncs, és una pel·lícula perquè la van fer al cinema i és un documental de la seva vida, un llarg metratge en què es veu com s'aixeca, com surt, com va a treballar, com actua, i no s'aprecia que hi hagi una diferència. No és una persona que visqui per l'escenari, no? No viu per l'escenari, sinó que...
L'has vist, bueno, en directe, tu?
No, en directe aquest no. M'abaso en aquesta pel·lícula, no?
Deu ser dels pocs.
No? Dels pocs, sí. És que jo no sé mai que hagi vingut, no? I per això, doncs, no és que algun dia l'hagi vist i hagi dit no aniré, no? Sinó que mai no m'ha assabentat que vingués. Però en aquesta pel·lícula, en Big Time, sabeu claríssimament, doncs, que no té una diferència per amb ell l'escenari, no? Pot muntar una actuació en un moment donat amb una reunió d'amics, un dia els vídeos doncs, són també molt senzills, ell passejant per un puesto, li agrada llocs molt sòrdids, no? Llavors, no sé, té una imatge tan impactant i una veu tan impactant que per fer un vídeo l'agafes la càmera, el segueixes per el puesto, només saludant a la gent i com és ell, no? I què fa i tot això, omple, té una personalitat forta, diguéssim, no? I doncs aquella pel·lícula es veu que abans de cantar una cançó es tira xerrant amb el públic potser 10 minuts i dura més la presentació que la cançó després. Conta xistes, però no són acudits, sinó que són anècdotes, experiències, vivències. És un home que la música per a ell és una manera d'expressar-se i també doncs, el fet de tenir un micròfon l'utilitza per expressar la seva, el desencant social i també la seva conya marinera, perquè tampoc no és que sigui un Lenny a la millor, sinó que és bueno, un tio amb moltes coses a dir, un tio molt, molt actiu, no?
Please Call My Baby. És la cançó que et sembla bé, podríem escoltar de Tom Waits i que ens serveix per acomiadar aquesta edició de músics i músiques que no hem de deixar perdre. Tomàs Sainz, com sempre, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Bon dia. Adéu.
Grace's Buick got four bullet holes in the side, and Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on her lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, man. So come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts and go over to Bobby Goodman's and John Paul Farouf. We'll play strip poker while the mamas cross the street. Joey Novinsky says she put her tongue in his mouth. Dickie Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that you can live to see. The hunchback is a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass. Put your shoes and socks on and come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. Then go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a trowel. And we'll break our windows in your Anderson place. We'll steal a bunch of poison pies and we'll smear them all in your face. I'll get a dollar from my mama's purse and buy that skull and crossbones ring. And you can wear it around your neck on an old piece of string. Then we'll spit on Ronnie Arnold and flip him the bird. Slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wings, and I'll tie them to your shoulders and your feet. I'll steal a hacksaw from my dad and cut the braces off your legs. I'll bury them tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall. We'll slide all the way down the train to New Orleans in the fall.
A les maquinàries passem revista a tot.
En aquest segon programa parlarem de Henschel, farem una petita pàgina històrica. El 12 de març de 1974 van ser executats Salvador Puig Antic a Barcelona i Henschel a Tarragona. L'execució de Henschel va ser un intent de les autoritats de l'època de confondre l'opinió pública. Parlarem del segon cas, un cas del qual s'ha fet ja fa un temps una pel·lícula titulada La mort de ningú. I ho farem amb un amic que esperem tenir sovint al programa, amb el Giver Joan Pere. Molt bon dia.
Bon dia.
Ell mateix es va posar el nom de Henschel.
Ell es va posar el nom de Henschel i amb aquest nom barrejava el cognom del pare i un cognom de la mare. És a dir, mai es va dir Henschel. El seu nom autèntic era Klaus Hermann Sackmann. No sé si ho pronuncio prou bé, però al principi s'escriu així.
Primer es va dir que era polac, no era polac, es va dir que no tenia família, tenia dos fills.
Tenia dos fills, tenia dona, tenia germans, tenia pares en aquell moment encara, i era, no era polac, era de l'Alemanya de l'Est. Havia intentat sortir i creuar el mur de Berlín dues vegades. Ell, quan es va construir el mur, el seu pare va quedar en un cantó del mur i la seva mare a l'altre. Tota la vida va tindre aquell desig de creuar el mur i veure el seu pare, veure la meitat d'aquella família que no havia vist. Va ser una persona inquieta, una persona que es movia molt malament dintre del taló d'acer, una persona que tenia unes ales més llargues que el que li impedia creuar aquella paret. I en diferents intents de fuga va tastar les presons alemanyes en diverses ocasions. Sempre va buscar oficis i feines a prop de la frontera per poder creuar en la més mínima ocasió. Finalment va poder sortir-se'n, i amb aquesta vegada que va creuar, la vegada que va creuar i va aconseguir que no el fessin pres, que no l'enganxessin, va ser quan va emprendre un periple que el va portar fins a l'Hospital de l'Infant.
Va estar a Itàlia també, no?
Sí, va estar a Itàlia. La pel·lícula de la qual he visionat i en parla una mica de tot això, parla una mica del temps que va estar a Itàlia, va estar, sembla, també un temps a Bèlgica, va fer un recorregut i després sembla ser que va conèixer una noia possiblement catalana o espanyola o d'aquestes zones que sembla ser va ser la persona que el va treure o el va convèncer que vingués cap aquí. Això és la part, diríem, més desconeguda de la pel·lícula, perquè no queda prou reflectit. Només es veu amb una carta que li envia un cosí seu, una carta que té un petit fragment escrit en castellà. Llavors això fa pensar que algú d'origen o de parla castellana estava influint en ell durant aquesta època que va estar, sembla que a Bèlgica, i va venir aquí, i aquí va tenir doncs aquest desenvolupament tan nefast, la seva història aquí, no? La de matar un guàrdia civil a prop d'un càmping de l'Ametlla de Mar, i després ser empresonat amb un canvi de personalitat, és a dir, canviant la seva identitat, un exèrcit espanyol que li va negar tot tipus de passat, de família, de vinculació, qualsevol estatus social i humà, no? I se'l va recloure a la presó de Tarragona com un, gairebé com un desconegut, com una pàtrida, com una persona que no tenia absolutament ningú. Ell sembla ser que tampoc va col·laborar gens amb intentar desvetllar aquest passat seu. No volia preocupar ni els seus pares o la seva mare en aquella època, ni els seus fills que eren petits, ni els seus germans que estaven allà. I també suposo que pensava que una possible repatriació el seu estatus emocional no ho aguantaria. És a dir, ell no volia de cap de les maneres una altra vegada entrar a l'Alemanya de l'Est, i suposo que tampoc pensava i confiava que el condemnarien a mort.
A més, el govern espanyol del moment ja li anava bé que fos polac, no hi havia relacions diplomàtiques amb Polònia, es van establir fins a l'any 1977.
Sí, sí, vull dir, evidentment, el govern espanyol i a tots els governs del món sempre els hi va bé tenir algun personatge d'aquestes característiques a la presó, perquè després, com tothom sap, va servir de torna quan la mort de Puig Antic. És a dir, el dia que van executar, el dia que van matar Puig Antic, se'l va matar també amb ell, com una torna, no? És a dir, com sempre ha passat a tota la història, inclús a la Bíblia, si mirem quan van matar el fundador del cristianisme, Jesucrist, doncs també se'l va barrejar amb dos presumptes delinqüents i teòricament es matava tres delinqüents. Quan la Revolució Francesa, doncs el d'Anton també el van posar allà al mig d'un munt de lladres i de gent fronterera, que dic jo, i també els van executar tots junts, i s'intenta sempre fer aquesta barreja, no? Llavors el Puig Antic el van posar conjuntament amb aquest pretès Heinzchez, però paral·lelament el mateix dia també s'havia condemnat a mort a un guàrdia civil que curiosament es deia Francisco Franco, perquè havia assassinat a un capità de la Guàrdia Civil que es deia Francisco Manfredi, i curiosament aquest va ser amnistiat, va ser indultat, i en canvi aquests dos, diríem, anarquistes, o aquestes dues persones enfrontades directament al sistema, van ser executades totes dues, una a Barcelona, que ja és super escrit i reconegut i se n'ha parlat molt, que és el Puig Antic, i l'altre doncs va ser aquest, el Klaus Hermann Schenkman, que va ser executat a la presó de Tarragona amb una soledat brutal. A més, va estar amb ell un capellà fins a l'últim moment jugant a parxís. Sembla ser que el Butxí que va venir no havia fet anar mai al Garrotville, era una persona totalment inexperta, no sabia fins i tot que l'aparell de ferro que s'utilitzava per això s'havia de subjectar amb un pal, i li va aplicar directament al coll. Li va posar el ferro al coll, i després, com que aquest noi, si veieu la pel·lícula, tenia un coll molt prim, i el fet de que no hi hagués cap fusta que fes el gruix suficient, va inclús posar un tope de fusta al ferro, que ho va lligar amb un sac, i tot i així sembla ser que encara no podia acabar el d'estrangular. I home, no hi ha cap verificació dels fets, però sembla ser que al final gairebé el van estrangular amb les mans. L'aparell aquest es conserva al Museu de Guerra, al Museu de Marina, o no sé com es diu, de Sevilla, i encara està amb els mateixos artilugis que es van utilitzar en el moment de l'execució. Encara hi ha el taco de fusta, encara hi ha el tros de sac, i encara hi ha el fil que envolta i lliga tot això.
Era qüestió de mostrar que el règim de Franco castigava els delinqüents, no?
Sí, home, el règim de Franco...
Els polítics...
I si miréssim, aquest règim doncs va executar personatges fins a l'últim moment. És a dir, l'any 63, per exemple, van assassinar Julián Grimau, que era el dirigent del Partit Comunista d'Espanya, el van afusellar. El mateix 63 van morir el Joaquín Delgado i el Francisco Granados per uns fets que ells no hi havien participat. L'any 66 van executar a un altre personatge, Jesús Río Romero. A l'any 72, a Pedro Martínez Espósito. I a l'any 74, al Puig Antic i el presumpte Heinzchez. Però a l'any 75, fins i tot l'any que va morir Franco, van afusellar 5 persones, entre les quals hi havia el Chiqui, Juan Paredes Menor, que era un etarra però que provenia d'una família extremenya, el Manelo Ángel Otaegui, que era un entrebàs, i a 3 membres del FRAP, que em sembla que algun d'ells era d'aquí de Barcelona. És a dir, va ser un règim que tota la vida va executar gent, i es fa molt difícil ja diferenciar quan uns eren delinqüents o quan uns eren senzillament gent antisistema. El règim, per separar aquestes coses, per diferenciar-ho, ho feia de la següent manera. Quan mataven algun que ells pensaven que era un pres polític, ho feien afusellant. Quan mataven algú que deien que era un delinqüent, ho feien aplicant el Garrotville. Llavors, potser una de les últimes coses, o l'última cosa que li va saber greu al Puig Antic, precisament va ser això. veure's tractat com un delinqüent. Ell pensava que si l'executaven, val, però que com a mínim tingués l'honor de ser afusellat, no?, i ser considerat un pres polític i no un simple delinqüent, com feia Franco amb la gent que posava el Garrotville, que a més estava... Aquest Garrotville sempre el feien o l'utilitzaven personatges moltes vegades que no en tenien ni idea, i era realment una autèntica tortura. S'explica de casos en els quals la persona executada va estar fins a 20 o 25 minuts en morir. Imagineu-vos el torment per aquella persona. De 25 minuts ha de ser una cosa superinfernal, no?
Mm-hmm. Escolta'm, com va ser la trobada a l'Hospitalet de l'Infant entre Henches i el Guàrdia Civil? O sigui, què va passar allà?
Mira, jo puc explicar coses a nivell personal meu, que poden explicar una mica això, però vull dir, són simples hipòtesis. A veure, la trobada que es veu a la pel·lícula és que, o sigui, la versió oficial del tema que hi ha és que el Henchez, bueno, el Herman aquest, no? Estava a la barra d'un bar prenent una cervesa o prenent un refresc, i va entrar un guàrdia civil i ella es va girar i li va disparar. És a dir, la cosa va així, és a dir, no hi va haver enfrontament, diríem, en aquest sentit, no? És a dir, va veure la presència del guàrdia civil darrere, ell tenia una escopeta de caça, es va girar i li va disparar. Això és el que va succeir. Llavors, aquí es pot extreure la suposició de que ell pensava que el guàrdia civil l'aniria a detenir, o li va agafar por i va pensar una vegada més, tornen a estar damunt meu, em tornen a detenir, no sé què. Bé, això és la versió oficial. I el que hi puc afegir és que amb xerrades que havia fet sobre el tema de Puig Antic a partir d'un llibre que fa anys vaig fer, una xerrada va ser a prop d'aquesta zona, i una persona del públic, que no sé el nom, vull dir, si ho sapigués ho diria, em va explicar, quan va sortir de retruc parlar de tot aquest tema, em va explicar que el Henchez tenia una amant en aquesta zona, i que alhora aquesta amant era la dona d'un guàrdia civil. Llavors, podia ser que hi hagués... Clar, va explicar això com un... Però no va dir ni qui era ni qui no era, però que ell era de la zona i que sabia, doncs, que el xef aquest havia tingut aquesta dona com a amant i que era la dona d'un guàrdia civil i que hi havia problemes, doncs, entre ells dos, diríem, per la possible disputa amb aquesta dona i tal. Jo no sé si aquest guàrdia civil era la seva dona o ben bé què passava, no? Ara, la trobada va ser com t'he explicat, és a dir, el xef està al bar, entra el guàrdia civil i ella es gira i dispara el guàrdia civil, després intenta amagar el cadàver, li diu a la dependenta del bar que l'ajudi, la dona aquella diu que no sé què, i el dia següent el van detenir, i va ser així, no? Ara, era una persona, doncs, represaliada, detinguda un munt de vegades, i suposo que el mateix pànic a que una vegada més vagis a petar al fons d'una presó per portar actituds així, que jo no les justifico, però que amb ell només se'l va matar per contraposar la figura de Puig Antic. És a dir, no, perquè hagués matat aquest guàrdia civil, que fins i tot el govern militar, és a dir, la gent que va participar en el Consell de Guerra, van buscar un advocat de Tarragona, que es deia Jordi Salvà, i li van dir, escolta, tu vine perquè faràs d'advocat i és interessant que es vegi una toga civil enmig de militars, que no tinguem un advocat militar, sinó que tu estiguis allí, i el govern demanarà 30 anys de... No, demanarà la pena de mort, llavors tu demanes que es commuti la pena de mort i que se li apliqui només 30 anys de presó, i aquest noi, aquest advocat jove, hi va caure amb el parany d'acceptar això. Llavors el judici va ser una farsa total, i quan es van reunir per deliberar quina condemna li queia, doncs a mig dinar estava allà el govern militar o el tribunal militar parlant del cas, i en sé que a mig dinar el president d'aquest jurat militar es va treure una nota i va dir, ei, això és el que li hem d'aplicar, la pena de mort, i ja està. És a dir, que no hi va haver ni discussió en aquest respecte, no. L'advocat aquest podia estar ell fins a l'últim moment amb el Henchez a la presó, però va decidir, em sembla que una estona abans o unes hores abans, marxar, perquè em sembla que era el seu primer cas, i va pensar, home, si el primer cas que tinc a la vida s'acaba així, vull dir, la meva vida d'advocat és terrible, no? I va decidir sortir per no arrossegar sempre la seva ment, això. Aquest advocat surt a la pel·lícula i explica algunes coses d'aquestes, i bueno, és un home, doncs, molt més gran, i també explica la utilització que se'n va fer d'ell en aquell moment, no? I home, la pel·lícula que té d'interessant, penso jo, a part de l'advocat i de tot plegat, és el fet de retrobar un passat amb aquesta persona, que tothom té un passat. I tothom té un passat i tothom té una família i tothom té un origen, indistintament de com vegem aquella persona en aquell moment en què la trobem. I el fet de trobar-li doncs, els germans, el fet de trobar-li els fills, el fet de trobar el seu origen, de trobar l'escola on va anar, les ciutats on va viure, què va fer, doncs, home, li donen més cosa a una persona que realment tenia identitat i que si no hagués estat represaliada tantes vegades al llarg de la vida, doncs, possiblement hauria sigut una persona, diríem, estàndard, no normal, perquè normal ho és tothom, una persona estàndard amb una vida estàndard i que no pretenia cap altra cosa.
Escolta'm, sembla ser que hi ha hagut gent que no ha volgut parlar en la pel·lícula, gent relacionada amb la sentència i la seva mort, no?
Sí, hi ha gent que no. El que passa que també jo penso que els representants de la seva mort també estan reflectits. És a dir, hi ha un personatge, un ministre de Franco, que jo interpreto, doncs, que parla una mica en nom de tots, perquè és igual entrevistar un que entrevistar a 20, i llavors doncs, bueno, ell se'n va a glòria, no? Diu, no, aquest tio se l'havia de matar, això és xusma, i l'estat feia molt bé doncs, de separar escòria així de la gent de bé, no? Jo entenc que amb aquest personatge queda la cosa coberta, és a dir, escoltar més coses així m'hagués resultat soporífer, perquè, bueno, ja em vam sentir prou anys de coses d'aquestes i... I ara fins i tot a vegades escoltant alguna emissora de ràdio, que no és aquest cas, doncs també se senten coses semblants i resulta indigest, si més no.
Sembla ser que la seva dona es va assabentar de les coses pel film, no?
Sí, 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 i els seus fills igual. Hi ha una imatge realment emotiva a la pel·lícula, no? Que es veuen els fills i els germans, no? Quan ells hi passen la fotografia, perquè fixeu-vos, jo conservo una fotografia del Caso, que surt aquest pretès Heinzchez, i l'estat fins i tot li havia dibuixat un bigoti i un serrell, és a dir, un cabell, no?
Sí.
Més ampliat perquè fes cara de més kinky, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però es veu clarament que el bigoti és dibuixat amb rotulador i el cabell també. Llavors, clar, quan hi ha la filtració, és a dir, la desclassificació de la fotografia autèntica amb la seva, doncs llavors els germans, evidentment, i la dona reconeixen que ell era... que era aquest personatge, no? Que per ell s'havia desaparegut feia molts anys, que pensaven que en un moment de creuar la frontera doncs havia mort i que havia desaparegut i tal. I aquesta gent va venir a Tarragona, la dona i els fills van venir a Tarragona, van visitar el cementiri, està enterrat en un lloc on posaven a la gent que no sabia ningú qui era o d'on venien, i home, com a mínim doncs han pogut fer una... diríem un dol natural, no? Mm-hmm. És a dir, escenificar en un lloc concret la mort d'una persona estimada, jo penso que és el final, diríem, que tots desitjaríem de cara a la gent que estimem i que sentim alguna cosa per ells i que no sabem què n'ha passat. A mi una vegada m'explicava una de les madres de Mayo que la mort d'un ser estimat és molt colpidor,
sí. Però
el que és molt frustrant, no trobo la paraula, però el que és molt dur d'aguantar és la desaparició d'una persona i que no sàpigues mai què va passar, on va anar, on està el seu cadàver, si va morir, si està viu, si no està viu. Penso que per aquesta gent, en tot cas, poder posar aquest final, malgrat que sigui un final tràgic, però que per ells ja havia sigut tràgic prèviament, però com a mínim sàpiga on hi ha la seva persona estimada, doncs té un valor.
Diguem que la pel·lícula ha estat dirigida per Joan Dols, periodista valencià.
Sí, sí, està dirigida per un grup de gent del País Valencià, de la zona de Castelló. Aquesta pel·lícula s'ha divulgat poc, penso que és força interessant veure-la.
Molt bé. Sobre aquest cas, els Joglars van crear l'obra La Torna,
diguem-ho
també, no?
Sí, van crear l'obra La Torna, i bé, hi ha fragments d'aquesta obra de la pel·lícula,
sí.
I inclús hi ha una entrevista amb el propi Boadella,
sí.
I bueno, el Boadella doncs, explica una mica el sentiment que va sentir de proximitat amb el Heinzchez, aquest, no?, de dir, una persona pàtrida, una persona que fugeix de molts llocs, que no sé què, i això és una mica, ell explica l'argument emocional que va tenir per fer la pel·lícula, per fer l'obra de teatre.
Xavier Joan Pere, doncs, moltes gràcies per aquesta conversa.
Gràcies per aquesta oportunitat que m'heu donat d'explicar aquests temes.
Nosaltres seguim.
I ho farem amb música de jazz, música de Jerry Mulligan, però no feta en aquest cas pel propi jazzista, sinó per quatre grans músics i grans aficionats al jazz que no viuen molt lluny d'aquí, entre Reus i Tarragona. Javi de la Salut a la trompeta, Fernando García Ramos a la bateria, Dimitri Esquidanov al contrabaix i Ivan Saez al saxo han fet un homenatge a Jerry Mulligan publicant un CD amb cançons composades per Mulligan. La cançó que escoltarem ara tot seguit es titula Reunión. Aquesta és música de Jerry Mulligan, feta per Javi de la Salut, a la trompeta, Fernando García Ramos a la bateria, Dimitri Skidenov al contrabaix i Ivan Saez al saxo. Els quatre han fet un homenatge a Jerry Mulligan. Aquesta peça que hem escoltat a les maquinàries, aquí a Ràdio Falset, es titula Reunión.
Ens acompanya el Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, psicòlegs. Proposem avui parlar de les seleccions de personal a les empreses. Per tal com es fan a moltes d'aquestes seleccions, les empreses tenen interès en saber no sols la professionalitat dels candidats, sinó també la seva personalitat i formes de pensar. I també l'encaix que aquests aspectes en la filosofia de la companyia. S'ha pogut veure al teatre l'obra de Jordi Galceran, El mètode Gronholm, i basada en aquesta, la pel·lícula El mètode, de Marcelo Piñeiro. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Heu vist l'obra de teatre o la pel·lícula?
L'obra de teatre, l'hem vist.
Mm-hmm. Jo no. Ni l'obra de teatre ni la pel·lícula.
Què te sembla l'obra?
L'obra molt bé, és bueno, una exageració de lo que poden ser els termes d'escollir personal, però estava força bé, és divertida en si, és un riure des del primer moment fins a l'últim.
Mm-hmm. Creieu que es vulneren els drets, es viola la intimitat en aquest tipus de seleccions?
En principi, sí, però... també és, depèn de lo que un vol posar al paper, vol posar, és a dir, pot enganyar, pot deixar una part d'intimitat sempre que fins quin punt aquest engany queda plasmat o que té forma de canviar la realitat o el que un sent que queda plasmat en aquests tests, pues, depèn de cada persona.
Jo suposo que no és molt difícil no és molt difícil canviar en un test d'aquests, canviar part de la teva personalitat. No és, en principi no és molt difícil, però a la llarga, del treball, a la llarga del desenvolupament en el treball i tal, se van descobrint probablement coses que no estaven escrites ahir, però en un principi no és una representació total de tot el que estàs, de com eres i el que dius. El que sí que és cert és que a vegades aquesta intromissió pot vulnerar els teus drets, però clar, davant d'una oferta de treball pues no mires si ha vulnerat els teus drets i si no els ha vulnerat. Els drets de la intimitat, me refereixo, no? Els drets personals, suposo que els drets de la intimitat, a veure si vostè és creient o no és creient, si vostè és homosexual o no és homosexual, suposo que aquests drets, d'alguna manera, l'empresa los fa de totes maneres. Ara, per exemple, a l'hora d'escollir ser sacerdot o no, te pregunten si eres homosexual o no, imagina't.
Tinguem en compte que una miqueta, pues, com tot fet la llei, feta la trampa, ara em sembla que hi ha inclús un centre de psicologia que es dediquen a preparar per fer aquests tests. Ja et donen unes respostes i no és el mateix fer un test el primer que fas que quan has fet ja 20, ja estàs més acostumat, ja saps que has de respondre, el que sigui. Una altra cosa és que com un se sent violentat pel sol fet de que te facin una pregunta que consideres íntima, independentment del que contestis, però si sents que aquesta persona té dret o no té dret a fer-te aquesta pregunta.
Per exemple, has estat fent, ara tu vas a una acadèmia i te preparen per a Mossos d'Esquadra, per a Policia Municipal, per fer una oposició a l'Ajuntament, o sigui, te fan una sèrie de psicotècnics que més o menys són estàndards i allí te preparen, te diuen el que has de respondre. Una altra cosa és que després a l'entrevista personal potser se t'escapi alguna cosa, però si eres lo suficientment fort en aquest equilibri de saber el que tens que dir que no, pues, es pot sortir airós.
Els seleccionadors tenen una posició de força, fan moltes seleccions a preguntes, no? Ara comentau si tens nòvia o nou, inclús, si vols tenir fills. Quina pot ser la millor reacció davant aquestes preguntes?
Bueno, si t'interessa la feina, en primer lloc contestar-les.
El que volen ells.
I després intentar saber què és el que volen aquesta gent i contestar el que volen, perquè el que t'interessa és la feina.
Sí, sempre contestar el que les interessa a ells. A la llarga, potser te descobreixen o no, però si el que t'interessa és la feina, és a veure, aquesta gent que pensa això, pues jo estic en aquest carro.
Si són preguntes de la teva intimitat, tu tens dret tu a mentir?
Tens dret a callar.
No, i tens dret a contestar el que vulguis. Jo crec que lo dret lo tens tu. Si consideres que lo que està preguntant no els interessa per la feina o que sigui, tu contestes lo que et vingui bé, lo que et doni la gana. Per mi és un dret que si sento o considero que algú m'està ferint la intimitat, pues, lògicament, jo, perquè en primer lloc me ve la sensació de no contestar, però després hi ha una miqueta de recapacitació i dir que m'estic jugant una feina, m'estic jugant el que sigui, i llavors ve ja la meva part de dir, pues, bueno, si vols que contesti això, te contestaré, i a més te contestaré el que tu vols que contesti per aconseguir aquesta feina.
És molt fàcil que t'entri una sensació de ràbia, no?
Sí, no, generalment aquesta ràbia s'interioritza i s'aguarda allà dintre i no es treu per cap lloc. Llavors, la persona de resposta davant de la ràbia pot ser un somriure, pot ser, ah, mira que bé, però probablement la ràbia se guarda dintre, perquè el que t'interessa és que l'entrevistador, quan fas la prova o l'entrevista, te vegi com una persona tranquil·la, sossegada. Llavors, clar, si hi ha entrevistadors especialistes en mirar moviment dels ulls, moviments de determinades partes de la cara, i segons quin moviment fas, sobretot amb els ulls, pots denotar que estàs mentint o no, però això no, la immensa majoria dels entrevistadors no tenen aquestes eines, o sigui, no, perquè te mirin a la cara, descobreixen que si canvies els ulls cap a un lloc o cap a l'altre estàs mentint, no? Això són les pel·lícules.
I precisament per això estava comentant abans que hi havia, a banda, els equips d'entrenament per fer aquests tests, dic que no és el mateix quan fas el primer test d'aquestos que quan portes 20 o portes 40 entrenant-te, preparant-te i no es contestes la mateixa cultura. Potser sí que el primer, si ja el primer que fas vas a la feina, t'agafa per sorpresa i es nota amb el gesto, se nota amb el to de veu, se pot notar amb els ulls, se pot notar amb el que sigui, però bueno, si ja dic, si importes que ho fas com xurros, ja ho fas com d'això, pues jo amb una naturalitat i la teva expressió ja és molt diferent del primer.
I llavors, a més, agafes el test i dius, això ja ho he contestat jo, plam, i ho fas com a xurros, no? Vinga, endavant, té aquí el test, o sigui, i tens que fer, bueno, ho farem més a poc a poc perquè ho farem més a poc a poc perquè l'altre ho vegi que estic pensant, no? Això, bueno.
Per això, una altra banda, és considerar la fiabilitat d'aquests tests. És dir, en principi és difícil. Ja tots els tests considerar que són fiables o no són fiables, inclús els mateixos tests que fem moltes vegades d'intel·ligència o no fem intel·ligència, no surt mai el
100%.
El mateix número d'intel·ligència al primer test que fas que quan ne portes 20, per més que siguin diferents, perquè ja has agafat una dinàmica de fer test i lògicament això altera totalment els resultats.
S'hauria de veure si aquestes seleccions les fan persones adequades, no? Amb coneixements de fer seleccions de personal. I potser una altra qüestió és, voleu dir que no es fan aquestes seleccions en grup per estalviar temps?
Jo crec que ara últimament hi ha empreses especialitzades en fer aquest tipus de selecció, i molts dels seleccionadors hi ha amb experiència i que poden detectar petites mentides, petites històries, que el que està entrevistant no és autèntic. Però a vegades hi ha entrevistadors que han sortit han acabat ara mateix psicologia, han acabat un altre tipus de carrera en la qual s'atreveixen a entrevistar, i aquests entrevistadors moltes vegades no tenen una experiència com per poder fer una prova d'aquest tipus. Hi ha de tot. El que sí que és cert és que em sembla que els entrevistadors d'aquest tipus no estan molt ben pagats, i clar, això és un tema que difícil.
De totes maneres, això és com m'imagino jo, que com a totes les professions, que hi haurà gent més vàlida i menys vàlida, i m'agradaria doncs pressuposar que aquesta gent tenen la seva versió, encara que hi hagi algun com d'Antonio que sigui nou, o hi hagi persones com a totes les professions que siguin menys vàlides, però tot el que estem dient és pressuposant, quan diem de la validesa o no validesa, pressuposant que aquestes persones estan prou preparades i prou vàlides.
Important el vestir, important el físic, no?
Home, si tu vols un treball en el qual se prima la teva imatge, i doblement tens que anar, no sé si en corbata, però ben vestit, en roba net, afeitat, amb el cabell curt, ben arreglat, o sigui, és indudable. Ara, si tu vas a una feina en la qual tens que estar pel carrer demanant almoina, llavors probablement és que anar el pitjor possible, perquè l'entrevistador digui, hosti, que aquest m'interessa, no?
Però el físic ha sigut important sempre, no és ara amb això del test, no? Sí. És dir, potser inclús te diria que fa uns anys, 20 o 30 anys encara més, entrar en un banc suposava que tenies que anar vestit d'una manera, tenies que parlar d'una manera determinada.
Sí.
És a dir, que el test que té del físic, jo crec que sempre s'ha tingut en compte en pràcticament totes les feines.
Quan hauria de durar una entrevista de treball? Quin temps? Quant de temps?
Sembla que les entrevistes de treball estan connectades sobre una hora. L'entrevista en si, i sobre això van treballant ells, a vegades van més curtes, més llargues, depèn del temps que té l'entrevistador, però em sembla que el treball és sobre una hora, a part dels psicotècnics que fan anteriorment. Els psicotècnics estan tots regulats per temps, cada psicotècnic té un temps de resposta, i això és diferent de l'entrevista. L'entrevista en si, sobretot, quasi totes les entrevistes, per el que he llegit jo i el que tinc entès, van sobre una hora, entre mitja hora i una hora, no? Se donen aquest temps per estar parlant, i a vegades, si hi ha molta gent, doncs ells són 20 minuts, no enllesteixen.
Ves, has parlat ara de l'entrevista. Jo, per mi, una entrevista ben feta, encara que no pugui dir assegurar que aquesta persona en val o no val per aquesta feina, és molt més vàlida que un test. Perquè independentment de lo que et contesten, del contingut de la resposta i del contingut de les preguntes, allí estan les formes, i es veuen molt millor les formes, la manera, se treu més la forma de ser, l'educació. És a dir, se poden treure molt més datos d'una entrevista, i molt més fiables, que d'unes preguntes determinades de test, de si no, de contestar respostes curtes o tot això. Repeteixo que sempre ben fet i independentment de lo que puguis contestar i el contingut de la resposta. Allí es mira molt més la forma, us hauria de mirar.
I allí és quan intervenen aquestes entrevistes que troben a les escombreries i tal, que posa no vàlid homosexual, no vàlid gitano, tal, yeah. Pues, llavors és la, moltes vegades el subjectivisme de l'entrevistador, com diu Joaquim, aquí és on més val l'aspecte que dones, la empenta que tens, més que lo que les teves respostes en un test, no? I aquí les persones, el que valora molt l'entrevistador és l'aspecte físic o l'aspecte personal que li dona la persona que té al davant.
La soltura, la facilitat, la simpatia, si ets agradable, si no ets agradable, mm-hmm. És a dir, coses que utilitzant unes preguntes per establir una conversa, independentment de respostes, se poden observar molt millor d'aquesta entrevista.
Vaig saber d'un cas de convocar un candidat, de fer-lo esperar un parell d'hores, i quan el candidat pregunta què està passant i per què tarden tant, se li respon que ja pot marxar-se. El motiu, si ha esperat a 2 hores per prendre la iniciativa, és que no serveix pel lloc.
Probablement si el que buscava una persona això, amb una empenta no volien això. El mètode Grolholm aquest és divertidíssim perquè és la lluita, l'observació del personatge com a lluita per al treball i la lluita amb els diferents entrevistadors que estan aquí amb ell. Mm-hmm. És més o menys.
Realment no sé quina classe de feina buscaven per fer una prova així, però aquí tenim en compte el totalment aleatori o totalment fals que pot ser, perquè el fet d'esperar o no esperar més o menys temps no depèn tant de la personalitat com de la necessitat que tens d'aquesta feina.
Sí.
Llavors estem veient que s'estan utilitzant moltes formes, molts mètodes que no ens diuen en cap moment res de la personalitat.
El Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, els dos molt vàlids, ho podem ratificar des d'aquí, des de les maquinàries. Moltes gràcies, no sé si voleu dir alguna cosa
sí,
més.
Sí, jo m'agradaria dir que nosaltres hem parlat una miqueta per lo que pot comportar això a la personalitat, que en cap moment som ni Antoni ni jo especialistes en psicologia industrial o psicologia d'això, nosaltres treballem a psicologia clínica, i el que volíem aportar era una miqueta com això afecta a la persona o la pressió que comporta a la persona.
És el que nosaltres veiem quan les persones venen a tractar-se amb psicologia clínica, o els efectes individuals d'això que diguéssim és la psicologia industrial, no? Quan ve un, escolta, el fet que tinc que fer perquè faig una entrevista de treball, escolta, l'entrevista de treball m'ha posat boba. Això és el que nosaltres veiem, no en si el que és un qüestionari, el que és una entrevista.
Joaquim, Antoni, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Seguim aquí a les maquinàries, a Ràdio Falset. Ara el que farem és posar i escoltar el primer capítol de la radionovel·la Empúries 218.
Empúries 218. Empúries, juny del 218 abans de Crist. El capvespre tenia de rovell el bellugueig del mar i les espigues de blat ja rosses que emmoquetaven la plana empuritana. L'activitat a la ciutat anava emmudint. Els vaixells, amb la vela recollida, geien tranquils sobre les aigües plàcides del port. Els pescadors plegaven les xarxes sobre la sorra vermella. Els magatzems i els obradors tancaven portes. Tothom es retirava a poc a descansar. El reduït grup d'amics contemplava l'espectacle enfilats dalt del turó que s'arquejava davant les muralles d'Empúries. Deslliurats de les obligacions del dia, aprofitaven les últimes estones de llum abans que la penombra els indiqués que ja havia arribat l'hora del repòs. Allí es reunien cada capvespre amb Diògenes, un vell filòsof que havia deixat enrere el bullici de la seva Atenes natal per refugiar-se en les exòtiques terres dels confins de l'Occident. Els nois li tenien un gran apreci, malgrat el seu aire distant, de vegades absent, de personatge solitari. Una aura de misteri i patiment, però també de bondat i d'esperança infinita, brollava dels seus ulls petits i aquosos, enfonsats sota el plecs profuns de les arrugues que li emmarcaven el rostre. Diògenes era una persona menys tinguda, quasi despreciada pels habitants empuritans. Des de la seva vinguda l'havien arraconat. Molts es malfiaven del seu caràcter reservat i taciturn i de les idees que pregonava, considerades per alguns com una ofensa intolerable als déus i a les institucions polítiques. Marginat pels que havien de ser els seus conciutadans, grecs com ell, s'havien guanyat, paradoxalment, el respecte i l'estimació dels ibers que vivien en el petit suburbi a tocar dels murs de la ciutat. El primer cop que contemplaren la figura de l'ancià passejant pausadament pels seus carrers, lluint barba poblada i una llarga cabellera grisa que li queia en desordre sobre les espatlles encara altives, cregueren talment que estaven en presència d'un rei. Fou tal l'impacte que causà la imatge del vell filòsof entre els indígenes que, desconeixent el nom, tots convingueren anomenar-lo Alexandre, comparant-lo amb el mític monarca de Macedònia, sobre el que havien sentit relats de les seves gestes pel llunyà Orient. Però no va ser el seu aspecte allò que més els captivà. Amb el temps, Diògenes s'havia anat convertint en una espècie de mestre per als residents del Llogarret. A través dels ensenyaments que pacientment i amb certa timidesa els havia anat transmetent i que tothom escoltava amb devoció, els ibers havien perfeccionat el domini de la llengua grega i de la matemàtica, dues eines imprescindibles per a facilitar-los la relació amb els empuritans. Era el primer grec que s'havia acostat a ells sense estar interessat en assumptes purament comercials, cosa que feu que ja ningú el veiés com a estranger, encara que continués visquent dins el recinte de la ciutat empuritana. Tots els dies, cap a l'hora baixa, Diògenes finalitzava el seu passeig vespertí dalt del turó, on acudia una colla de joves indígenes per fer-li companyia i parlar-hi distesament. Era, per a ells, el moment més feliç de la jornada. Estirats damunt l'herba es guardaven la immensitat dels cels, que lentament s'omplien de nit, mentre tenien les dissertacions del vell filòsof sobre algun tema relacionat amb els misteris de l'univers o de l'ànima humana. Tots participaven en aquelles llargues xerrades, preguntant, rebatent, de vegades discutint amb passió, cosa que no molestava gens al Diògenes, que se sentia rejuvenit envoltat per aquell grup d'adolescents. Aquell capvespre, però, l'ancià restava callat, amb la mirada fixa i el rostre enterbolit per pensaments inquietants. Un dels nois, Búdar, se li atensà.
«Us trobeu bé, mestre?»
Diògenes no respongué. Seguia immers en el seu capteniment. Búdar li posà la mà a l'espatlla.
«Mestre, ens teniu ben preocupats. Fa estona que no obriu la boca. De debò que esteu bé?»
En notar el contacte, el vell reaccionà, com si despertés d'un son profund.
«Perdona'm, fill. Em trobo perfectament, no et preocupis.»
«De totes maneres, fa molt mala cara.»
«Avui és un dia trist, Búdar. Avui i tots els que seguiran.»
L'enigmàtica sentència va colpejar l'ànim d'en Búdar.
«Per què ho dieu, això? Fa una tarda magnífica, no creieu?»
En Diògenes es posà un escuet somriure d'aprovació.
«Tens tota la raó. La natura ens fa regals preciosos, però massa sovint els homes els malmetem. I saps quin és el motiu? Que nosaltres ens neguem formar part d'aquest món meravellós, i per això n'hem creat un altre més vil i cruel, que l'anomenem política.»
Búdar no entenia res. No comprenia a què es devien les reflexions críptiques del Diògenes, i molt menys en portaven.
«Perdoneu, mestre, però em temo que els vostres raonaments em superen. Us agrairia que m'aclaríssiu on voleu anar a parar.»
«Parlo de la guerra.»
«De la guerra? De quina guerra?»
«De la que ja ha començat i de la qual ben aviat, tots plegats, en patirem les conseqüències.»
El jove es quedà glaçat.
«Expliqueu-m'ho, us ho prego.»
L'ancià vacil·là uns instants.
«Ves a buscar els teus companys, Búdar. Tard o d'hora, tots heu de saber la terrible notícia.»
En Búdar obeí, i en un moment tot el grup s'aplegà entorn en Diògenes, ansiosos per escoltar el rat del seu mestre.
«Fills meus, el que ara us comunicaré no us ha d'espantar, ni us ha de fer perdre el bon humor, encara que siguin uns fets tristos. Aquest matí, uns mercaders prominents de les terres del sud han dut notícies alarmants d'aquelles contrades. Segun, la poderosa ciutat aliada de Roma ha estat presa per les tropes cartagineses. Això significa que Cartago ha iniciat les hostilitats contra la República Romana, encetant d'aquesta manera un llarg i horrible conflicte. Un exèrcit de milers de guerrers, comandat per un heroi cartaginès que es fa dir Aníbal, avança marxes forçades cap als Pirineus, aniquilant tots aquells que gosen resistir-se al seu pas. A hores d'ara ja han creuat el riu Ebre i es troben a menys de 7 jornades d'aquí.
Els nois restaren muts, vivament impressionats per aquella narració. Tots menys un, l'Anna seguint. Fent gala del seu caràcter jovial, s'atrevia a trencar el silenci.
I a nosaltres, què ens importa si romans i cartaginesos tenen ganes de barallar-se? Si això és el que desitgen, doncs bé, que es matin. No veig per què ens hi hem de veure implicats. Ens mantindrem neutrals i no ens passarà res. Ja està arreglat.
T'oblides que seran els grecs els que decidiran si es queden al marge o no. Ells sempre han tingut llaços d'amistat amb Roma, cosa que els fa aparèixer com a enemics a ulls dels cartaginesos.
Parleu sense rumiar, fills meus. És un defecte, propi de l'edat, però un defecte que faríeu bé en corregir.
Digueu-nos aleshores, què en penseu vos sobre aquests esdeveniments?
El que jo en pensi no té cap transcendència. Com tu has exposat, Búdar, són els polítics els que prendran la decisió final. El que realment em preocupa és saber si dita decisió serà l'apropiada.
Coneixent-lo, segur que la caguen.
Si Empúries és atacada, aleshores només tindran una opció.
Estic convençut que això no succeirà.
Com en podeu estar tan segur, mestre?
El Nalbé, el més petit de la colla, que fins a l'instant havia seguit el diàleg amb una mescla d'impaciència i emoció, s'afegí a la conversa.
Han ocupat Sagunt, que pel que compten és molt més forta que Empúries.
El Nalbé té raó, mestre. Empúries no pot resistir el setge d'un exèrcit tan poderós. És un objectiu fàcil d'assolir. Els cartagineros no els caldria emprar ni la meitat de les seves forces per conquerir-la.
Fills meus, em sap greu reprendre-us novament, però tracteu d'assumptes que, tant pels pocs anys que teniu com per la vostra condició, desconeixeu. Jo sóc més vell que vosaltres, però he de reconèixer que no hi entenc de qüestions militars. No mai m'ha despertat cap interès, ni tampoc hi he participat. Tot i així, l'experiència de la vida m'ha demostrat que la lògica i la intuïció són dues de les fonts fonamentals d'on veu la intel·ligència humana, i que és bo que no ens n'apartem. Ambdues em permeten deduir, malgrat la meva ignorància, que el capdill dels cartaginesos és un home d'un talent extraordinari per a la guerra, ja que ningú que no posseís unes habilitats excepcionals podria comandar amb èxit un nombre tan gran de soldats. Resulta, doncs, impensable que algú tan ben dotat per dirigir guerrers posi en marxa tan enormes recursos per apoderar-se d'una plaça insignificant com Empúries. No, fills meus, Aníbal no té cap interès per la nostra ciutat. El que ell desitja és prendre Roma.
L'implacable argument del vell filòsof causà una viva impressió en els joves, que el trobaren inapel·lable. Només l'Anna seguint decidí ficar-hi cullerada.
Perfecte, així que fora problemes i tots a dormir en pau.
Diògenes prosseguí sense parar esment en aquell comentari.
Vosaltres heu de mantenir la calma i fer vida normal. Per desgràcia, allò que hagi d'esdevenir no depèn de cap dels aquí presents, i crec que ni tan sols els magistrats de la nostra ciutat hi podran influir gaire.
No ho entenc. Heu dit abans que seran ells els que decantaran per una opció o per una altra.
Sí, Búdar, els nostres polítics decidiran, però molt em temo la seva determinació vindrà dictada per uns altres.
I per què?
L'ancià mirà fixament la carona infantil del bailet i deixà escapar un somriure de simpatia.
Disculpen que no et contesti, fill, però els afers de la política ja han ocupat massa el nostre temps. És hora de que tots plegats ens retirem a descansar.
Havent pronunciat aquestes paraules, Diògenes s'aixecà i s'acomiadà dels tres amics, que restaren un xic perplexos per l'adéu precipitat del seu mestre. Un cop la imatge del vell filòsof hagué desaparegut rere les suaus ondulacions del turonet, Búdar no pogué estar-se a expressar la seva inquietud.
Salveu moïmat, meu mestre. No ens ha volgut explicar tot el que sap.
Deu considerar que ja ens ha atabalat prou amb tota aquesta història de la guerra.
Potser sí, però no em puc treure del cap el que ha dit sobre els magistrats d'Empúries.
I què esperes que digui? Sempre l'han despreciat. No els hi deu tenir massa simpaties.
No és només això, Nassagin. A parlat dels qui decantaran la balança seran realment uns altres. A qui es deuria referir?
Els romans.
En sentir aquella observació, en Búdar se li encengué la ment. L'Anna seguint, que coneixia a la perfecció el temperament del seu amic, se n'adonà i arrufà les celles.
Ui, ja te n'has empescat alguna, oi, Búdar?
Sí, estimat company. I em sembla que la nostra intervenció en tot aquest enrenou pot ser més crucial del que ens figurem.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Fem una segona etapa, nous recorreguts per Síria. Fa una setmana vam estar
per alguns indrets d'aquest país, però com sempre amb el Santi Nogués hem de fer una segona part. Santi, molt bon dia.
Bon dia.
Ens vam quedar a Palmira, la cèlebre ciutat de Palmira, una ciutat que va ser ciutat-estat i una ciutat doncs, important a l'antiguitat, oi?
Sí, a l'antiguitat va ser molt important. Destaquem que ja existia 2.000 anys abans de Jesucrist i el seu nom no era Palmira, sinó que era Tanmor. Aquesta ciutat hi van estar els assiris, els perses, llavors la van conquerir l'imperi dels Selèucides, un antic general d'Alexandre Magne. Llavors, era important perquè aquí era una ciutat on paraven les caravanes i eren un lligam entre el Mediterrani, la Mesopotàmia i l'Aràbia. I també servia d'enllaç la ruta de la seda, o sigui que des de Xina, la Índia i Europa. I tots els que passaven per allí pagaven el seu tribut i això enriquia la ciutat. Però al segle primer segon, l'imperi romà, que es va estendre per pràcticament per tot el món conegut en aquells moments, doncs va arribar a Palmira. Llavors, l'emperador Adrià, coneixent de la importància que tenia aquesta ciutat, va decidir a l'any 130 de visitar-la i la va declarar ciutat lliure, amb tots els privilegis que això suportava. Però va ser l'any 212, quan Caracalla, la va declarar colònia romana i li otorgava els mateixos drets dels romans en no pagar impostos imperials, i va ser quan es va crear, diguem-ne, les avingudes de les columnes, els temples més importants, i, diguem-ne, que un temps més endavant, Odenato, que era un noble local, va derrotar els Sassànides, que eren uns dels rivals més antics de l'imperi romà, i es va proclamar rei. Això va agradar a l'imperi romà i va establir bones relacions, va millorar encara les relacions que tenien Palmira. Però l'any 267 va ser assassinat. La segona esposa, que es deia Zenòbia, o sigui, allí a Palmires hi ha inclús un hotel que es diu l'Hotel Zenòbia i el nom aquest és molt conegut, doncs va prendre el poder en nom del seu fill. Però Roma no se'n fiava perquè va pensar que va ser ella la qui va col·laborar en l'assassinat d'Odenato, del seu marit. I llavors li envia un exèrcit per derrotar-la, però ella va ser tan poderosa que va derrotar l'exèrcit romà, va tocar Bosra, va atacar Bosra i va arribar fins a l'Egipte. I llavors, en aquell moment es declarà independent de Roma. Però els romans, lògicament, no s'ho van passar massa bé tot això, van enviar un exèrcit més poderós i van, diguem-ne, cercar Palmira. Llavors, la Zenòbia es va disfressar d'home, va marxar de nit dalt d'un cavall, però durant el viatge va ser reconeguda i va ser capturada. Llavors els soldats romans la van prendre cap a Roma, on va ser passejada amb cadenes d'or per la ciutat.
Zenòbia, coneguda com la Cleopatra de Síria, no?
Indudablement, sí, perquè ella inclús deia que descendia de Cleopatra.
Ah.
Veig que estàs ben informat.
Sí, sí.
Llavors,
Palmira... Faig el que puc, sabe? Faig el que puc.
Palmira, doncs, com he dit, és una ciutat que tenia com uns 20 o 30 mil habitants, que eren molts habitants per aquella època, donat que les cases no tenien més de dos pisos, i ocupa una extensió molt més important de la que està ocupant el jaciment arqueològic, que ja ho és, molt important, sí. No? Tenia, doncs, la gran columnata, que té un recorregut d'un quilòmetre, que s'acaba amb el Temple de Bel, que en vam parlar l'altre dia. Amb aquesta columnata s'acaba amb un arc monumental, i a partir d'aquest arc monumental, degut al creixement de Palmira, no va poder seguir aquesta via important recta, sinó que va haver de torçar-se una mica, cosa, repeteixo, totalment anormal amb tot el que feien els romans, no? I això doncs, també li dona una singularitat en aquest aspecte.
Hi ha una fortalesa àrab, no?, a prop dalt d'una muntanya, que diuen que és molt bonic des d'allí veure com es posa el sol.
Exacte, sí, hi ha una fortalesa, hi ha un castell, i doncs, situar-se doncs, quan se posa el sol allí és molt maco. Jo, quan es va pondre el sol, per allà a les 4 de la tarda vaig anar a la meva càmera i em vaig passejar aquest quilòmetre quasi bé corrent.
4 de la tarda?
Sí, les 4 de la tarda, 4 fins a les 5, que és quan es ponia el sol, i vaig estar allí corrent perquè realment l'impacte del sol amb les columnates, amb els temples, produeix una sensació, però d'una vida, diguem que pel mira de dia està com a morta, no? Però en aquesta hora sembla com si reneixi de les seves cendres i agafa un color, una vida extraordinària. Jo ja et dic, vaig estar durant aquesta hora corrent, fent-me aquell quilòmetre i la posta de sol ja la vaig veure darrere la càmera. Però n'estic molt content. Hi ha el Tetraplion, que és molt conegut perquè és, diuen que és el monument més fotografiat de Palmira. Està format per 16 pilars dels quals només un és original de granet rosa, que diuen que va ser portat des de l'Egipte. El reste doncs és ciment tenyit, perquè amb la restauració que han fet, doncs, lògicament han hagut de fer artimanyes d'aquest estil.
Sí, sí.
Llavors això ens porta cap a l'Àgora. L'Àgora era el mercat, era un dels punts més importants de la vida pública de Palmira. És on se feien totes les transaccions. Allí es cobraven els impostos, allí doncs, es posaven els preus, es rebien les caravanes, es descarregaven els articles... Avui es conserva un pati clarament definit que té 84 per 71 metres, o era el gran que és, i també queden alguns pilars. No queda massa cosa, perquè Palmira també es bastava, el pas del temps li ha fet molt de mal, i tot el que ha estat al descobert està bastant deteriorant. Llavors hi ha una altra, a part que hi ha el temple funeraris, hi ha el campament de Dioclecià, que era un lloc on no era l'emperador Dioclecià, sinó que era un general que es devia dir aquest nom, doncs parava amb les seves tropes, era un lloc més elevat, i era en certa manera com un quarter. També el Vall de les Tombes. Vull comentar-ho això, perquè aquest Vall de les Tombes eren unes edificacions quadrades de quatre pisos, moltes d'elles de quatre pisos d'alçada, que el propietari llogava les tombes, llogava, diguem-ne, el ninjo, per dir-ho d'una forma, a la gent que volia ser enterrada allí. Normalment eren gent principal. Allí doncs, encara es conserven doncs, escultures i doncs, vestigis bastant importants de l'època. No? És molt curiós. De fet, una d'aquestes tombes, la torre de Alabel, amb aquestes ratlles que van fer els americans per allí, i es veu que un desgraciat doncs va provar sort i va tirar una bomba precisament al mig, i la bomba va esclatar i va ensorrar tots els pisos que hi havia allí. Els han reconstruït, però esclar, lògicament ja no és el mateix.
Ja no és el mateix, no?
Els cafres estan sempre per tot arreu, no?
Ja.
I bé, després també dintre d'aquestes tombes ja li pugeu dels tres germans. També és una miqueta d'aquest estil, però així com aquí era una edificació, en aquest cas que us estic explicant és subterrat. Hi ha vestigis i sort també de que aquest hipogeu va ser enterrat durant molts anys, que es conserven molt bé uns frescos que hi ha, i gràcies també a la col·laboració dels japonesos han fet unes restauracions bastant acurades. I bé, diguem-ne que Palmira, així una miqueta de pressa l'hem explicat, perquè jo crec que ens portaria dies poder visitar-lo en profunditat.
Ens recomanes anar a Palmira?
I tant. Jo crec que no tots els viatgers van a Palmira quan van a Síria, perquè és una zona desèrtica, té una certa incomoditat, però que no es preocupin que des de Damasc...
Quants habitants té aquesta ciutat?
La ciutat no té molts habitants, tindrà 2.000 habitants, vull dir, no és molt gran, petita, no. Però és que només viu quasi bé del turisme i de les dàtils que produeixen els seus palmarars, vull dir que no hi ha massa cosa més.
Ens anem ara?
I ara ens anem, agafem un autobús, això sí que ho vull explicar, molt curiós.
Digues,
que vam anar a buscar, l'autobús sortia a la tarda, llavors hi ha una estació de minibusos, o busos petitets, que, bueno, que allí doncs, diuen horari de sortida, a les 5, a les 6, a les 7, però en realitat, quan s'omple, marxa. I el que arriba doncs, ja s'ha d'esperar, si un arriba tard, s'ha d'esperar a l'altre bus. I aprofiten tant l'espai que van posar cadires d'aquestes de platja, els passadissos, per poder encabir-hi més gent. A mi em va fer molta gràcia. Sort que el terreny allí és molt pla i no van tenir cap mena de problema. I també que les carreteres no estan molt circulades. Però va ser molt, molt curiós. Per moure's per Síria, una de les problemàtiques que té és que la major part dels indicadors, però l'immensa majoria, estan en àrab. I, per tant, els que no coneixem l'àrab tenim un cert problema. No? La gràcia també és estar en una guia, per exemple, que tenim nosaltres, l'Only Planet, que ens posa els noms de les ciutats amb el nom cristià i el nom àrab. I a vegades per fer-nos entendre amb aquella gent que no coneixen l'anglès, o no el coneixen molt poc, que els ensenyàvem la nostra guia del lloc on volíem anar, llavors sí, ja ens entenien de seguida. No? I sortim de Palmira, marxem del desert i ens n'anem cap a la zona fèrtil i ens anem a una ciutat que es diu Tartus, que també se'n diu Tortosa.
Sí, perquè hi ha una catedral, no?, de la nostra la catedral de Tortosa, no?
Sí, exacte. Diguem-ne que de Tartus no en parlaré massa perquè no té massa cosa d'interès excepte el barri antic, el que està encara emmurallat, i allí encara hi viuen gent.
També una ciutat antiga, una ciutat fenícia, no? Crec que és.
Sí, és d'origen fenici. Mm-hmm. I per allí van passar també moltes cultures, van passar els cristians en les seves conquestes, els creuats.
Sí.
Van erigir els castells i van ser ells qui van emmurallar la ciutat. Llavors, és curiós, l'església que és anomenada la de Nostra Senyora de Tortosa, se'ls hi quedava una part fora de la muralla. O sigui, només se'ls hi quedava, diguem, l'entrada intramuros, però la resta els hi quedava fora. Llavors es van veure obligats a fortificar-la. O sigui que és una església fortificada. Llavors, des d'aquí, utilitzem una miqueta com a punt de partida per anar a veure els castells, realment els castells que té Síria són impressionants. El més impressionant de tots és el crac dels cavallers.
Crac.
Crac, sí, en C de Castella, no?
Sí, sí.
El crac dels cavallers, que va ser precisament un castell creuat. El van reforçar molt.
Es veu que està molt ben conservat, no?
Està molt ben, és el que està més ben conservat de Síria. És obligada una visita perquè només la vista des de quilòmetres abans d'arribar-hi ja és espectacular. El que tu dius està tan ben conservat també perquè aquest castell mai va ser conquerit, mai va haver una lluita encesa per conquerir-lo, sinó que sempre es va produir rendicions. Amb aquest castell estava preparat perquè hi poguessin viure 2.000 persones, 2.000, diguem-ne, soldats, no? Però, clar, durant el temps de les creuades, els soldats anaven quedant residualment, els que es morien els enterraven i no en provisionaven de nous. I en el moment en què es va rendir la fortalesa només quedaven 200 soldats. En certa manera hi va haver una estratègia d'un turc que els va enredar una mica, els hi va enviar una carta del gran maestre de l'ordre i que els hi deia que rendissin i que anessin doncs, cap a la seva seu, no? I així va ser, llavors van entregar el castell. Però ja et dic, gràcies a que mai va haver una lluita per conquerir-lo, doncs està en molt bones condicions, es pot visitar molt bé, i si tenim temps es poden passar hores. I s'ha conservat molt bé perquè han mantingut inclús les esglésies catòliques o cristianes tal com estaven en aquella època.
Dins del castell.
Dintre, hi ha una espècie d'església catedral i dintre encara també podem veure uns frescos, que per exemple hi ha el Sant Sopar i altres que ara no me'n recordo. No?
Molt bé.
Continuem. Hi ha una ciutat que està molt propera al Crac dels Cavallers, que es diu Safita, que aquí a Safita hi havia el Castell Blanc, que era un castell també molt important i també era molt bonic, però d'aquest castell només en queda la torre de l'homenatge, que té uns 27 metres d'alçada, que està bastant ben conservada, però del rest del castell l'han ocupat els habitants i ha desaparegut pràcticament. Perquè el que és bonic de tots aquests castells és que ocupaven la cresta de la muntanya. Van ser fortificats i alguns construïts pels croats precisament per això, no? Perquè així es mantenien una mica al marge de la gent i dels atacs que els podien venir de fora, i amb relativament poca gent podien cuidar i mantenir la fortalesa. Després d'aquí de Safit, des del Crac dels Cavallers van fer una petita excursió al monestir de Sant Jordi, que és molt bonic, no té massa cosa, diguem, d'interessant, però sí que té unes pintures molt boniques. Hi ha dintre de l'església hi ha pintures dels apòstols, pintures bizantines, perquè és un temple bizantí, i també hi ha diguem, el que és el temple antic, que té doncs, del segle X o XI. Bueno, és una excursió que si l'haguessin dit expressament no la veuríem o no la faríem, però quan hi estem situats al Crac dels Cavallers queda a uns 4 o 5 quilòmetres. Després d'aquí ja ens anem cap a un altre castell que està tot molt proper de Tortús, que és el Calat Marcap. Sempre que escoltem aquesta paraula cal vol dir castell en àrab, no? Vull comentar Lawrence d'Aràbia va estar en aquella zona, va ser un espia del govern britànic, i per la part era un estudiós de tot el tema dels castells i tota l'antiguitat que hi havia a Síria. Ell va dir del Crac dels Cavallers que era el castell més bonic del món. O sigui, amb això es podeu imaginar la bellesa d'aquesta
fortalesa. Aquest país està ple, no?, de castells a Síria.
Està ple, n'està farcit. Llavors, lògicament, has de visitar els que mereixen un interès més elevat, no? Per moltes circumstàncies, eh? Per exemple, aquest que visitarem, que és el Calat Marcap, és un cost una mica de dir-ho, doncs està fet de roca basàltica negra, té això d'original, que és molt diferent dels altres. Llavors és tan inexpugnable que Saladí és molt famós allí, és com un sant, diguem-ne, era un conqueridor molt reconegut a Síria. Saladí ni tan sols va intentar conquerir-lo, sinó que va passar de llarg. Va dir, bueno, primer doncs, anem a conquerir-lo més facilet i després...
Però aquest home, el Saladí, ja en té un de castell, no?
Ja en té un, sí, també és preciós, ja parlarem del castell de Saladí. És interessantíssim, no? També aquest castell va ser abandonat pels croats també per manca de personal. O sigui, al final la vida dels croats va ser lànguida perquè no van reposar nova gent i, clar, al final van desaparèixer totalment de la zona. Bueno, després de visitar aquests castells, ens anem ja cap a una altra ciutat molt interessant, que és Hama. Hama era una ciutat que es va fer molt famosa a l'any 1982, perquè era una ciutat opositora al règim actual de llavors president Hafez el-Assad, que ara hi ha el fill, no? Allí hi havia la secta dels germans musulmans que li feien una miqueta a la punyeta. Inclús van propiciar dos atemptats, almenys els hi van encolomar, doncs, que eren ells els instigadors, no? Llavors, com he dit, l'any 1982 Hasset el-Afas va enviar un exèrcit de 8.000 soldats i el va assetjar durant 3 setmanes. L'aviació la va destruir, la va destrossar. Una ciutat que pràcticament no s'havia tocat res, la ciutat antiga, que estava conservada, era dels que estaven més ben conservades de Síria, i ho va destruir tot. L'exèrcit el va enviar al carrer i persona que veien disparaven i els mataven. O sigui, van fer una massacre impressionant de gent.
Abans has posat un exemple, en poses un altre. Quan els militars entendran de cultura?
Això ja és molt difícil. Això és molt difícil. Em penso que és un tema que els hi queda molt... És una assignatura pendent que continuarà pendent.
És una ciutat plena de nòries, no?
Sí. És plena de nòries, però unes nòries impressionants de grans. Tenen una alçada com de 4 pisos. Vull dir que... abans n'hi havia com una trentena, ara n'hi deuen quedar unes 14, però estan en funcionament.
Fan molt de soroll,
però un soroll molt característic. Tots podem escoltar amb la gravació que tinc feta, doncs aquest cruixí, diguem-ne, llestimer de rodar sobre el seu eix a mesura que, doncs, que l'aigua les empeny i a la vegada la transporten fins a uns aqueductes i allà la reaprofiten, perquè Hama té una peculiaritat de que està bastant, o sigui, el riu el té bastant per sota, llavors aprofitaven aquesta aigua, no solament per la ciutat, pel consum humà, sinó també pels regadius. I us vull dir que veient-les moure's i treballar aquelles nòries...
Són grans, no? Són molt
grans,
no? Sí,
sí, molt grans, molt grans. Ja et dic, tenen l'alçada de 4 pisos. Transportaven i conduïen moltíssima aigua, moltíssima.
Escoltem-les?
Sí, sí, les podem escoltar.
Aquest és el soroll d'una sínia. Sínia, que és el nom català de la nòria. Abans hem dit nòria,
corregim,
és sínia.
De les sínies. Mm-hmm. Sínies que tenien un diàmetre, o tenen un diàmetre d'uns 20 metres. O sigui, que no està malament. És impressionant veure-les rodant.
Hi ha gent al costat vivint o escolten? Perquè amb aquest soroll...
Sí, sí, la gent viu al voltant, eh? Sí. Les cases estan ben a prop, ja s'hauran acostumat. De fet, allà la gent s'acostuma.
Sembla una serra, no? Sembla una serra, no?
Sí, sí, sí.
Se'n deu posar el cap.
Sí, sí, a nosaltres es pujava una mica del cap, però bueno...
Són les coses.
També ho suportàvem, no? S'han de suportar moltes coses. El que sí que ens pujava molt al cap era quan a les 5 de la matinada que estaves dormint plàcidament, des de les mesquites sortia... sortien a cantar les pregàries i com que estàvem amb el temps del Ramadà encara, doncs allò sí que es feia realment pesat perquè et trencaven el son i podia durar un quart d'hora, 20 minuts, etc, etc. Una cosa també que vaig trobar molt interessant aquí és, vam visitar també el barri antic que s'està reconstruint. Val la pena visitar-lo perquè hi ha molts artistes, pintors, escultors, etc, que estan treballant allí, són molt amables. I també quan tornàvem ja cap a l'hotel per dormir, vam veure que hi havia una festa, ens vam aturar, ens van invitar a entrar i a participar a la festa, i el que era més curiós, allí estàvem ballant, però qui ballava? No ballaven les dones, ballaven només els homes.
Ah.
Quan aquí tot és totalment al revés. Les dones estaven assegudes amb els fills, i lògicament també hi havia alguns homes al costat d'elles, no? I fumant el narguilé. Allí és molt comú que fumi tothom el narguilé.
Que és la pipa amb aigua que l'altre dia vam estar explicant.
Que vam estar comentant, sí, sí. Diguem que, a part d'això, de l'amabilitat que té aquesta ciutat, doncs, i no hi ha massa més història, a no ser que és un punt interessant per nosaltres per poder fer visites, també, que considero capdals amb aquest viatge a Síria. Una d'elles és la visita d'Apamea, Afàmia, n'hi diuen allà. Apamea és una altra ciutat romana, que si no fos per Palmira, que per extensió i per dimensions i per història, doncs la fa molt més important. Però a mi a Fàmia i de baix fa molt més carinyo.
Però és un nom d'una princesa persa, em sembla, no?
A veure, el nom de Fàmia és un nom àrab que crec que no ve d'una princesa. A veure si trobo alguna anotació.
Em puc equivocar, Santi?
Sí, sí. No ho sé, si en algun moment ho recordo, faré el comentari. El que té Fàmia és que té un cardo, allà a la via principal n'hi diuen cardo, que té 2 quilòmetres de longitud. És quasi bé el doble que el de Palmira. Sí. I també per mi el que va tindre més interès és que vam trobar allà on hi havia la taquilla un noi jove que era el guarda d'aquesta ciutat, no? I, doncs, a base d'un copet a l'esquena, d'un somriure, ell ens va ajudar a fer la visita, que pel que veig avui ja no la podré explicar, però val la pena, doncs, que ho expliqui al començament del proper programa. I també se'ns ha quedat una mica el tinter el Pare Nostre amb arameu.
Ho farem amb aquesta tercera part d'aquí 7 dies.
D'acord, doncs amb aquesta tercera part escoltarem...
Síria en 3 parts,
En 3 parts, sí.
En 3 parts, La és majoria que... dels pisos que han fet amb 2 parts no han tingut prou, sí. Però amb Síria es nota, es veu que has estat fa poc allà.
I tant, i tant. I haurem de fer de pressa, perquè el que em queda per explicar és bastant interessant.
Mm-hmm. Santi Nogués, moltes gràcies. Fins d'aquí 7 dies,
Doncs fins divendres.
Gràcies.
De res.
Hi haurà una tercera part del viatge a Síria, el tercer programa. Però serà el proper diumenge, a les 11 del matí. Gràcies per estar amb nosaltres i molt bona setmana.